Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol retornarà el lot de 9.000 tests ràpids defectuosos comprats a la Xina per detectar el coronavirus, mentre el govern xinès adverteix a través de la seva ambaixada a Madrid que l'empresa proveïdora no tenia llicència. Montse Manent.
La consellera de Presidència del govern català, Meritxell Budó, assegura que l'error en les proves ràpides defectuoses demostren el fracàs de les compres centralitzades de material mèdic durant l'estat d'alarma.
Només el 10% prové de l'estat espanyol. Això és una evidència de que la compra centralitzada que es va dictar per part de l'estat espanyol quan van decretar l'estat d'alarma no ha funcionat ni funcionarà. Aquesta compra generalitzada, centralitzada, ha estat un fracàs.
El Ministeri de Sanitat nega la petició de la Generalitat de confinament total per la Conca d'Òdena. El seu coordinador d'emergències, Fernando Simón, ha assegurat dubtar de l'eficàcia de la mesura.
L'executiu català acusa el govern espanyol d'anar a cegues en el confinament d'Igualada i d'Òdena i ha exigit de nou que s'aturi en aquests municipis tota activitat que no sigui essencial. Així s'ha expressat el conseller d'Interior, Miquel Buch.
Si el govern d'Espanya desconeix l'efectivitat, per què no accepta les mesures més dures, que segur que seran més dràstiques, però a la vegada més efectives que les que està prenent ara el govern d'Espanya? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer, és la pregunta que ens fem i és la pregunta que continuem fent al govern de l'estat espanyol.
El govern espanyol calcula que els alumnes no podran tornar a classe, si més no de forma presencial, fins al juny. Ho ha dit la ministra d'Educació, Isabel Celà.
I a Catalunya, el conseller Josep Bargalló ha anunciat que s'estudiarà la manera de seguir amb les classes més enllà de l'estat d'alarma, encara que no es puguin fer de forma presencial.
Tornant de Setmana Santa, veurem com estem i prendrem la decisió de continuar el curs. Com el podem continuar si no podem obrir les escoles immediatament? Doncs de manera no presencial. Això què vol dir? Doncs vol dir per internet, però vol dir per mòbil i vol dir per moltes altres maneres. Per exemple, per augmentar la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i amb l'oferta de material educatiu.
Els Mossos d'Esquadra posen en marxa un pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes de violència masclista i domèstica durant la pandèmia.
La policia catalana està fent un seguiment a 17.000 víctimes de violència de gènere des de que va entrar en vigor l'estat d'alarma. La inspectora Montserrat Escudé ha destacat que el confinament no pot significar immunitat pels agressors.
La iniciativa, organitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona, busca interpel·lar la ciutadania perquè denunciï qualsevol cas de violència masclista del qual tingui coneixement. Des de l'àmbit de feminismes de l'Ajuntament de Badalona s'ha contactat amb les farmàcies badalonines, la Federació de Comerciants i els mercats municipals perquè pengin els cartells als seus establiments.
I en cultura, suspesa la Patum de Berga i cancel·lat el Temps de Flors de Girona, que no se celebrarà fins l'any que ve.
La Patum no es farà al juny i s'ajorna probablement fins al setembre, mentre que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, ha explicat que la cita floral gironina no es podrà celebrar aquest any.
I en esports, la Secretaria General de l'Esport impulsa un paquet de mesures per compensar els perjudicis econòmics creats pel Covid-19.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta especial per aquest front de neu. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica d'aquest dijous ve marcada per la inestabilitat, sobretot cap a la meitat oest del Principat, on descarreguen ja a hores d'ara ruixats i xàfecs, localment acompanyats de tempesta i fins i tot en forma de neu granulada o de calamarsa. Aquests xàfecs ens acompanyaran fins a darrera hora del dia, però amb tendència a quedar restringits cap al terç sud de Catalunya. Amb una cota de neu que en moments de xàfec es desploma i fins i tot pot arribar a baixar fins als 600 metres. Per tant, un ambient fred en general i amb un vent de component est que bufa amb algunes ratxes fortes cap al litoral. També els ruixats d'aquesta tarda poden anar acompanyats d'aquestes ratxes fortes de vent. De cara a demà començarem el dia amb moltes més estones de sol, però s'incrementarà la nuvolositat, sobretot cap a la meitat nord del territori, amb possibilitat d'algunes precipitacions febles a partir de mitja tarda. Temperatura mínima més baixa, però la màxima pujarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Estan obertes les oficines de treball? Com em puc inscriure com a demandant d'ocupació? I tramitar la renda garantida de ciutadania? Si faig teletreball, he de recuperar hores de feina? Em poden acomiadar? Em poden obligar a agafar vacances? Les respostes a aquestes preguntes i a d'altres d'àmbit laboral les trobareu a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El nombre de positius s'enfila un dia més al conjunt de l'Estat i ja en són més de 56.000, mentre el govern espanyol les veu obligat a retornar el primer lot de tests ràpids, 9.000 en concret, perquè són defectuosos. L'empresa que els fabrica no compta amb la llicència del govern xinès. Així ho ha fet públic l'ambaixada xinesa. L'executiu central, però, per boca del seu ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha especificat que no hi havia alerta de l'Agència del Medicament Europeu ni espanyol sobre aquesta empresa. Tot això, mentre la Conca d'Òdena continua la confusió entre els seus treballadors per si han d'anar o no a treballar després que la Moncloa hagi rebutjat el confinament total en aquesta zona. Anem punt per punt. Montse?
Sí, comencem pel nombre de positius. Segons les dades facilitades avui, superen els 56.000 i el nombre de persones que han perdut la vida també supera les 4.000. La dada positiva són les altes, se n'han fet 100.015, un 12,5% del total dels casos declarats. Pel que fa al lot de tests ràpids defectuosos, el govern espanyol admet que les 9.000 proves no són prou eficaces en la detecció del coronavirus. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no ha concretat d'on provenen ni qui els ha fabricat, però sí ha avançat que seran retornats.
Antes de empezar a utilizarlos se validaron en el Centro Nacional de Epidemiología y en algún hospital de la Comunidad de Madrid. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes.
Qui sí ha anat més enllà després que l'ambaixada xinesa hagi anunciat el nom de l'empresa proveïdora i que no compta amb llicència del govern xinès ha estat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ha concretat que la comanda es va fer a un proveïdor espanyol que hauria comprat els tests a l'empresa xinesa.
Illa també ha anunciat la compra de més de 5 milions de tests ràpids a països com la Xina o Corea del Sud i preveuen que arribin a Espanya gradualment.
Puedo anunciarles que hemos cerrado compras de material en China por valor de 509 millones de euros. Ayer expliqué que habíamos cerrado contratos por valor de 432 millones de euros en el día de ayer. Y hoy hemos cerrado valores adicionales, hasta aquí 509 millones de euros. Para el suministro, ya en estos momentos cerrado, de 585 millones de mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas que vamos a ir recibiendo las próximas semanas, en un periodo de 8 semanas.
Els primers en reaccionar a aquest error en la compra de proves ràpides ha estat el govern català.
La portaveu Meritxell Budó ha assegurat que això demostra el fracàs de les compres centralitzades durant l'emergència sanitària.
La Generalitat de Catalunya està proveint el 90% de tot aquest material necessari i només el 10% prové de l'Estat espanyol. Això és una evidència de que la compra centralitzada que es va dictar per part de l'Estat espanyol quan van decretar l'estat d'alarma no ha funcionat ni funcionarà. Aquesta compra generalitzada, centralitzada, ha estat un fracàs.
També s'hi ha referit la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha anunciat que la Generalitat també ha comprat per la seva banda un total de 250.000 proves ràpides, les primeres 50.000 de les quals s'espera que arribin demà. Vergés, però, ha mostrat el seu temor pel que fa als tests anunciats des de Madrid i espera que el lot promès per Catalunya no sigui defectuós.
Tot això mentre l'altre titular del dia passa per la Conca d'Òdena després que el govern central l'hagi rebutjat la petició de la Generalitat de confinament total per la població d'aquests quatre municipis afectats. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha exigit avui que no se'ls tracti com a ciutadans de segona i ha demanat que, com a mínim, es facin els tests ràpids a tota la població per evitar nous contagis. Marta Casas, bona tarda.
Bona tarda. Després que la Moncloa hagi denegat el confinament total de la població de la Conca d'Òdena, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, juntament amb els de la resta de municipis confinats, han sol·licitat una nova mesura, que es facin 70.000 testos ràpids als habitants de les poblacions afectades amb la intenció de reduir l'elevada taxa de contagi i de mortalitat que afecta la zona.
No pot ser que estiguem en una situació on les administracions se'ns diuen que estem molt malament i que no posin les mesures perquè això s'erradiqui. Per tant, demanem serenament però determinadament també l'exigència de fer els testos ràpids a tota la població. I, per tant, espero que ben aviat les administracions, siguin les que siguin, donin resposta als ciutadans que es mereixen, que siguin tractats com a ciutadans de primera.
Avui es compleixen dues setmanes des de l'inici del confinament. Castells també ha reiterat que calen solucions per als 8.000 treballadors que estan confinats sense poder sortir del municipi per anar a treballar.
Doncs bé, la resposta de la Generalitat a la negativa del govern central no s'ha fet esperar. L'executiu català acusa el govern espanyol d'anar a cegues en el confinament d'Igualada i Òdena i reclama les competències en sanitat per poder distribuir el material sanitari. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El govern català assegura que continuaran havent controls d'entrada i sortida durant 15 dies a Igualada i Òdena, com havien previst. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'anar a cegues en aquesta qüestió i es pregunta per què rebutgen la recomanació dels experts.
Per tant, si el govern d'Espanya desconeix l'efectivitat, per què no accepta les mesures més dures, que segur que seran més dràstiques, però a la vegada més efectives que les que està prenent ara el govern d'Espanya? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer, és la pregunta que ens fem i és la pregunta que continuem fent al govern de l'estat espanyol. Per què, si desconeixen l'efectivitat, per què no pren les mesures dures i dràstiques com està fent el govern de la Generalitat de Catalunya?
La portaveu Meritxell Budó ha assegurat que la compra centralitzada de mascaretes i respiradors no funciona ni funcionarà i per això reclama recuperar les competències de sanitat al 100%.
I el govern permetrà que la gent gran de les residències pugui estar a casa amb els seus familiars mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Això sí, sempre i quan es trobin en bon estat de salut.
Aquesta mesura de caràcter extraordinari temporal només s'autoritzarà a persones sanes sense símptomes de Covid-19 i a persones que han estat ingressades en un hospital per altres malalties i que haurien de retornar al centre residencial. El Departament d'Afers Socials i Famílies deixa clar que aquesta autorització temporal no implicaria en cap cas la pèrdua de la plaça. Es deixaria de pagar el servei residencial i la persona podria reingressar al centre un cop passada l'emergència.
Mentrestant, el govern espanyol calcula que els alumnes no podran tornar a classe, si més no de forma presencial, fins al juny. Ho ha dit avui la ministra d'Educació, Isabel Celà, que assegura tenir l'esperança de poder atendre els alumnes de cara a cara, encara que siguin els últims 15 dies de curs.
I a Catalunya, el conseller Josep Bargalló ha anunciat que s'estudiarà la manera de seguir amb les classes més enllà de l'estat d'alarma, encara que no es puguin fer de forma presencial.
Tornant de Setmana Santa, veurem com estem i prendrem la decisió de continuar el curs. Com el podem continuar si no podem obrir les escoles immediatament? Doncs de manera no presencial. Això què vol dir? Doncs vol dir per internet, però vol dir per mòbil i vol dir per moltes altres maneres. Per exemple, per augmentar la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i amb l'oferta de material educatiu.
Recordem que la selectivitat ja ha quedat ajornada entre el 22 de juny i el 10 de juliol, depenent de l'acord entre el Ministeri i les conselleries autonòmiques.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El coronavirus passa a factura també al sector pesquer. Els professionals de la mar denuncien que no poden complir les mesures de seguretat dins de les embarcacions i adverteixen que des de l'inici de l'estat d'alarma les vendes a la llotja s'han reduït dràsticament perquè els hotels, els bars i els restaurants estan tancats. A les Terres de l'Ebre, el sector pesquer de l'Ametlla de Mar ha aturat la seva activitat. Gairebé totes les embarcacions d'arrossegament i les dues d'encerclament han presentat un ERTO. Les dificultats per complir amb les mesures de seguretat i la davallada de preus a la llotja han abocat a la paralització. La Cala Ràdio, Daniel Rodríguez.
Així ho han explicat des de la confraria de pescadors, que des de la passada setmana havia aplicat estrictes mesures d'higiene a les seues instal·lacions i amb el personal i als compradors. El seu patró major, Miquel Brull, afirma que la decisió presa pel sector és la més encertada i espera que la situació es normalitzi com més aviat millor.
Crec que penso que és una mesura bastant conscienciada i bastant correcta, que és quedar-nos a casa i deixar passar tot això, perquè doncs, evidentment entenem des del sector pesquer que som un sector primari, que som un sector d'abastiment, però també entenem que no podem complir les normes de seguretat. Les barques, el que hem decidit és acollir-nos a fer uns ERTOs i esperar que passi tot això una mica.
Una paralització a la que podrien sumar-se en breu les embarcacions d'arts menors a l'espera de les ajudes per autònoms per quedar-se també amarrats a port. En el cas de la flota d'arrossegament, l'aturada provocada pel coronavirus se sol aparar la veda biològica. El sector confia de cara a l'estiu remuntar un inici d'any nefast.
I en el sector cultural, preocupació a les sales de concerts de Catalunya que calculen que perden 1,5 milions d'euros a la setmana a causa del coronavirus.
Així ho ha afirmat l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, apuntant que aquestes dues setmanes de confinament han obligat a cancel·lar uns 340 concerts arreu del país. Aquest càlcul és una extrapolació de les dades d'anys anteriors corresponents a aquesta època de l'any considerada temporada alta. Les 80 sales adherides a l'associació tenen uns 1,600 treballadors en plantilla, als quals cal afegir els autònoms. El futur no és optimista, tant per la incertesa sobre quan es podran tornar a fer concerts com perquè caldrà veure si es reduiran els aforaments de les sales durant els primers mesos. Segons l'associació, cal tenir en compte també que no es podrà sobrecarregar de concerts l'últim trimestre de l'any.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra posen en marxa un pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes de violència masclista i domèstica en un context de pandèmia.
El confinament pot produir situacions negatives per la convivència i en els casos més greus pot desembocar en situacions de violència. Aquest pla neix amb la voluntat de prevenir possibles casos de violència contra les dones, de maltractaments en l'àmbit familiar, com ara els maltractaments a infants, situacions de violència filioparental o del maltractament a les persones grans. Així ho ha explicat la inspectora Montserrat Escudé, destacant que el confinament no significa immunitat pels agressors.
Aïllament no significa impunitat, és a dir, en aquest moment l'aïllament psicològic que ja és característic d'aquest tipus d'escenaris, d'aquest tipus de violència, s'agreuja pel fet que hi ha un aïllament físic. I això el que vol dir és que les víctimes tenen menys possibilitats d'accedir als recursos i aleshores el nostre repte principal és arribar a totes les persones que estan patint o poden estar patint situacions de violència per tal de que sàpiguen que no ens hem aturat, que tot continua.
Escudé ha detallat que els Mossos estan fent un seguiment a 17.000 víctimes de violència domèstica durant el confinament. Dins d'aquest pla de contingència s'ha posat en marxa un número d'atenció 24 hores a les víctimes a través de missatgeria instantània, un servei que ha incrementat un 34% el nombre de trucades rebudes en els 9 primers dies de confinament.
Doncs precisament a nivell municipal alguns consistoris han posat en marxa plans per ajudar les víctimes. És el cas de l'Ajuntament de Badalona, que ha impulsat la campanya contra la violència masclista que no ens aturi el confinament. Des del consistori hi ha molta preocupació per l'impacte del confinament obligatori sobre les persones que pateixen violència de gènere. Moltes dones i els seus fills i filles estan obligades a conviure amb els seus agressors. A més, els serveis d'atenció especialitzada estan patint una reconfiguració i no poden garantir les mateixes prestacions que en condicions normals. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Davant d'aquesta situació, la iniciativa, organitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona, busca interpel·lar la ciutadania perquè denunciï qualsevol cas de violència masclista del qual tingui coneixement. Des de l'àmbit de feminismes de l'Ajuntament de Badalona s'ha contactat amb les farmàcies badalonines, la Federació de Comerciants i els mercats municipals perquè pengin els cartells als seus establiments. N'ha parlat la primera tinent d'alcalde i regidora de l'àmbit de drets socials i feminismes, Aida Llaurador.
Amb aquests cartells el que estem fent és repartir-los entre les farmàcies via correu electrònic. També ho hem fet arribar a la Federació de Comerciants i als mercats municipals. Com sabeu, també el Servei d'Informació i Atenció a les Dones segueix obert i atenem tant els casos que ja estàvem rebent de violència masclista com nous casos que puguin sorgir.
Llaurador ha assegurat que davant aquests moments de confinament volen reforçar el suport a les dones que pateixen violència masclista. Per això, diu, el Servei Integral d'Atenció a les Dones, el SIAT, manté obertes les seves portes com a servei essencial.
I a tot això s'ha creat una plataforma d'atenció psicosocial pel coronavirus a Catalunya. Els operadors dels telèfons 112, 012 i 061 hi derivaran els usuaris quan els detectin un elevat impacte emocional.
Una iniciativa a la qual hi col·labora el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. De fet, els professionals ja estan ajudant a resoldre dubtes i incidències relacionades amb els serveis d'atenció a les persones vinculats als serveis socials bàsics, als centres de salut, les residències o els centres de dia.
Doncs el Banc de Sang de Catalunya ha posat en marxa una campanya per recollir donacions de sang, ja que amb la crisi del coronavirus aquestes han disminuït considerablement. Tarragona s'ha unit a la campanya i ofereix els seus espais per garantir les donacions a Catalunya durant aquests dies de confinament. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Es tracta d'una petició que s'ha fet des del Banc de Sang per tal d'incrementar el nombre de donacions que ha baixat molt des de l'arribada del Covid-19. La doctora i cap de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Núria Vilanova, explica que garantiran la salut dels donants.
No, clar, de por ni una, perquè el risc, ja et dic, nosaltres doncs, tenim totes les mesures preventives que hem de tenir. Demanem això, que si es poden apuntar a la web i venen amb reserva, si poden ja imprimir el seu qüestionari, el porten ple perfecte, sinó nosaltres els oferim un bolígraf d'un sol ús, els oferim mascaretes.
Demà divendres 27 de març, el recinte firal acollirà un espai de donació de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda. El Banc de Sang destaca que, tot i el confinament, la gent encara segueix donant.
I en cultura continuen les conseqüències del coronavirus en l'activitat cultural i avui en concret en la cultura popular i en la gran festa declarada Patrimoni de la Humanitat. La Patum no es farà el juny, com és tradició per Corpus, i s'ajorna probablement fins al setembre.
La regidora de la Patum de Berga, Roser Valverde, ha parlat aquest dijous amb diversos caps de colla per explicar-los que davant la situació actual de pandèmia s'ha suspès la festa prevista per la segona setmana de juny i s'està valorant celebrar-la al mes de setembre. Tot i això dependrà, diu la regidora, de quan s'estabilitzarà la crisi sanitària i quan es podran tornar a celebrar actes multitudinaris.
I a Girona ha cancel·lat el temps de flors, previst del 9 al 17 de maig. La cita floral es celebrarà el 2021.
L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que s'han vist obligats a cancel·lar la cita per no donar-se les condicions per poder fer-ho amb seguretat. Madrenas ha afirmat que no se sap com estarà la corba de la malaltia d'aquí a poc més d'un mes. Els darrers indicis ja apuntaven a aquesta cancel·lació. Feia uns dies que els actors implicats en l'organització estudiaven què fer i els hotels, restaurants, bars i locals d'oci nocturn ja ho donaven per fet.
Més coses. A l'Alt Empordà, la Fundació Gala Salvador Dalí ofereix la possibilitat de visitar el Teatre Museu de Figueres de manera virtual. La Fundació, des de ja fa mesos, ha utilitzat una nova tecnologia per millorar la visita habitual i, coincidint amb el confinament, l'ha posat a disposició del públic en obert perquè puguin passejar per el museu sense moure's de les seves llars. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Amb tan sols un clic es pot visitar des de casa el Teatre Museu Dalí de Figueres. La Fundació Gala Salvador Dalí ha renovat la seva visita virtual amb una tecnologia pionera en els museus d'art i ofereix una visita al museu totalment diferent. La responsable de l'àrea digital de la Fundació Gala Salvador Dalí, Cinzia Azini, ens parla de la tecnologia que ha fet possible aquesta visita.
Molt moderna, la tecnologia Matterport, que permet tenir aquest resultat, aquesta visita virtual totalment interactiva, que incorpora algunes novetats com la visualització catadelina.
Des de la Fundació ja teníem prevista la creació d'aquesta visita virtual, però han decidit avançar-la davant de la situació produïda pel coronavirus. Una visita virtual que s'ha fet gràcies a la captura d'imatges en alta resolució. Des de la Fundació consideren que aquesta visita pot ser complementària a la visita real o pot fer-se servir fins i tot per preparar la visita al museu quan aquest pugui tornar a obrir.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Secretaria General de l'Esport del Govern català impulsa un paquet de mesures per compensar els perjudicis econòmics creats pel Covid-19.
Entre les principals actuacions destaca una línia de finançament directe de 10 milions d'euros entre l'Institut Català de Finances i el Consell Català de l'Esport, destinada al teixit esportiu del país. A més, el govern es compromet a mantenir i agilitzar el sistema de subvencions al sector esportiu català. Gerard Figueres és el secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya.
Són mesures destinades a garantir, doncs, el conjunt de convocatòries de subvencions per programes esportius que estaven previstos de dur a terme durant aquest 2020, i no només garantir-los, sinó que agilitzar al màxim que la llei ens permeti tota la tramitació d'aquests programes i convocatòries de subvencions, precisament també en la línia de garantir, doncs, accés a la tresoreria i a la liquiditat el més aviat possible.
Pel que fa als esportistes que formen part del programa del rendiment català i a causa de l'ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics, es prorrogarà fins al 2021 per tal de garantir als 530 esportistes catalans inclosos en aquest programa les mateixes condicions per intentar accedir als Jocs de Tòquio.
Ara sí, el Club de Futbol Tordera invertirà en material sanitari pel cap de la població.
L'entitat del Maresme ha anunciat avui que invertiran en material sanitari pels professionals del CAP de Tordera. Els diners que estaven previstos gastar en la celebració conjunta i familiar de tots els entrenadors del club a final de temporada, però ara han decidit que es destinin a mascaretes, desinfectant, ulleres i tot allò que necessitin els sanitaris.
Els ERTOs arriben de manera massiva a l'esport català.
La majoria al món del futbol, la segona B, han presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació clubs de segona B, com deien, com el Nàstic de Tarragona, l'Olot, el Prat, el Llagostera, el Cornellà, i de tercera divisió com el Castelldefels, el Terrassa, l'Europa, el Peralada, el Figueres i l'Hospitalet. Però en els pròxims dies s'hi podrien afegir més clubs, fins i tot de primera divisió, com l'Espanyol. El Barça vol rebaixar les fitxes dels seus futbolistes, però la junta directiva encara no ha arribat a una entesa amb la primera plantilla.
Uns expedients que no només es donen al futbol.
El Reus Deportiu ha hagut de presentar un ERTO pels seus treballadors. És el primer club català que té un equip d'hoquei sobre patins a l'Hoquei Lliga que ha pres aquesta mesura.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Cantar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Autopistes a l'infern i una recera.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol retornarà el lot de 9.000 tests ràpids defectuosos comprats a la Xina per detectar el coronavirus, mentre el govern xinès adverteix a través de la seva ambaixada a Madrid que l'empresa proveïdora no tenia llicència. Montse Manent.
La consellera de Presidència del Govern català, Meritxell Budó, assegura que l'error en les proves ràpides defectuoses demostren el fracàs de les compres centralitzades de material mèdic durant l'estat d'alarma.
Només el 10% prové de l'estat espanyol. Això és una evidència de que la compra centralitzada que es va dictar per part de l'estat espanyol quan van decretar l'estat d'alarma no ha funcionat ni funcionarà. Aquesta compra generalitzada, centralitzada, ha estat un fracàs.
El Ministeri de Sanitat nega la petició de la Generalitat de confinament total per la Conca d'Òdena. El seu coordinador d'emergències, Fernando Simón, ha assegurat dubtar de l'eficàcia de la mesura.
L'executiu català acusa el govern espanyol d'anar a cegues en el confinament d'Igualada i Òdena i ha exigit de nou que s'aturi en aquests municipis tota activitat que no sigui essencial. Així s'ha expressat el conseller d'Interior, Miquel Buch.
Si el gobierno de España desconeix l'efectivitat, per què no accepta les mesures més dures, que segur que seran més dràstiques, però a la vegada més efectives que les que està prenent ara el gobierno de España? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer, és la pregunta que ens fem i és la pregunta que continuem fent al gobierno de l'estat espanyol.
El govern espanyol calcula que els alumnes no podran tornar a classe, si més no de forma presencial, fins al juny, ho ha dit la ministra d'Educació, Isabel Celà.
I a Catalunya, el conseller Josep Bargalló ha anunciat que s'estudiarà la manera de seguir amb les classes més enllà de l'estat d'alarma, encara que no es puguin fer de forma presencial.
Tornant de Setmana Santa, veurem com estem i prendrem la decisió de continuar el curs. Com el podem continuar si no podem obrir les escoles immediatament? Doncs de manera no presencial. Això què vol dir? Doncs vol dir per internet, però vol dir per mòbil i vol dir per moltes altres maneres. Per exemple, per augmentar la col·laboració entre Televisió de Catalunya i amb l'oferta de material educatiu.
Els Mossos d'Esquadra posen en marxa un pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes de violència masclista i domèstica durant la pandèmia.
Els ajuntaments també impulsen plans per ajudar-les, com el de Badalona, amb la campanya contra la violència masclista que no ens aturi el confinament.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
La iniciativa, organitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona, busca interpel·lar la ciutadania perquè denunciï qualsevol cas de violència masclista del qual tingui coneixement. Des de l'àmbit de feminismes de l'Ajuntament de Badalona s'ha contactat amb les farmàcies badalonines, la Federació de Comerciants i els mercats municipals perquè pengin els cartells als seus establiments.
I en cultura, suspesa la Patum de Berga i cancel·lat el Temps de Flors de Girona, que no se celebrarà fins l'any que ve.
La Patum no es farà al juny i s'ajorna probablement fins al setembre, mentre que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que la cita floral gironina no es podrà celebrar aquest any.
En esports, la Secretaria General de l'Esport impulsa un paquet de mesures per compensar perjudicis econòmics creats pel Covid-19.
Destaca una línia de finançament directe de 10 milions d'euros entre l'Institut Català de Finances i el Consell Català de l'Esport, destinada al teixit esportiu del país.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Protecció Civil ha desactivat el pla Neucat per la millora de la situació meteorològica. Obrim així, doncs, com sempre, els serveis d'interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica d'aquest dijous ve marcada per la inestabilitat, sobretot cap a la meitat oest del Principat, on descarreguen ja a hores d'ara ruixats i xàfecs localment acompanyats de tempesta i fins i tot en forma de neu granulada o de calamarsa. Aquests xàfecs ens acompanyaran fins a darrera hora del dia, però en tendència a quedar restringits cap al terç sud de Catalunya. Amb una cota de neu, que en moments de xàfec es desploma i fins i tot pot arribar a baixar fins als 600 metres. Per tant, un ambient fred en general i amb un vent de component est que bufa amb algunes ratxes fortes cap al litoral. També els ruixats d'aquesta tarda poden anar acompanyats d'aquestes ratxes fortes de vent. De cara a demà començarem el dia amb moltes més estones de sol, però s'incrementarà la nuvolositat, sobretot cap a la meitat nord del territori, amb possibilitat d'algunes precipitacions febles a partir de mitja tarda. Temperatura mínima més baixa, però la màxima pujarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El nombre de positius s'enfila un dia més al conjunt de l'Estat i ja en són més de 56.000, mentre el govern espanyol es veu obligat a retornar el primer lot de tests ràpids, 9.000 en concret, perquè són defectuosos. L'empresa que els fabrica no compta amb la llicència del govern xinès, així ho ha fet públic l'ambaixada xinesa. L'executiu central, però, per boca del seu ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha especificat que no hi havia alerta de l'Agència del Medicament Europeu ni espanyol sobre aquesta empresa. Tot això mentre la Conca d'Òdena continua la confusió entre els seus treballadors per si han d'anar o no a treballar després que la Moncloa hagi rebutjat el confinament total en aquesta zona. Anem punt per punt, Montse.
Sí, comencem pel nombre de positius. Segons les dades facilitades avui, superen els 56.000 i el nombre de persones que han perdut la vida també supera les 4.000. La dada positiva són les altes. Se n'han fet 7.015, un 12,5% del total de casos declarats. Pel que fa al lot de tests ràpids defectuosos, el govern espanyol admet que les 9.000 proves no són prou eficaces en la detecció del coronavirus. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no ha concretat d'on provenen ni qui els ha fabricat, però sí que ha avançat que seran retornats.
Antes de empezar a utilizarlos se validaron en el Centro Nacional de Epidemiología y en algún hospital de la Comunidad de Madrid. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes.
Qui sí ha anat més enllà després que l'ambaixada xinesa hagi anunciat el nom de l'empresa proveïdora i que no compta amb llicència del govern xinès ha estat el ministre de Sanitat. Salvador Illa ha concretat que la comanda es va fer a un proveïdor espanyol que hauria comprat els tests a l'empresa xinesa.
Illa també ha anunciat la compra de més de 5 milions de tests ràpids a països com la Xina o Corea del Sud i preveuen que arribin a Espanya gradualment.
Puedo anunciarles que hemos cerrado compras de material en China por valor de 509 millones de euros. Ayer expliqué que habíamos cerrado contratos por valor de 432 millones de euros en el día de ayer. Y hoy hemos cerrado valores adicionales, hasta aquí 509 millones de euros. Para el suministro, ya en estos momentos cerrado, de 585 millones de mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas que vamos a ir recibiendo las próximas semanas, en un periodo de 8 semanas.
Els primers en reaccionar a aquest error en la compra de proves ràpides ha estat el govern català.
La portaveu Meritxell Budó ha assegurat que això demostra el fracàs de les compres centralitzades durant l'emergència sanitària.
La Generalitat de Catalunya està proveint el 90% de tot aquest material necessari i només el 10% prové de l'Estat espanyol. Això és una evidència de que la compra centralitzada que es va dictar per part de l'Estat espanyol quan van decretar l'estat d'alarma no ha funcionat ni funcionarà. Que aquesta compra generalitzada, centralitzada, ha estat un fracàs.
També s'hi ha referit la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha anunciat que la Generalitat també ha comprat per la seva banda un total de 250.000 proves ràpides, les primeres 50.000 de les quals s'espera que arribin demà. Vergés, però, ha mostrat el seu temor pel que fa als tests denunciats des de Madrid i espera que el lot promès per Catalunya no sigui defectuós.
Tot això mentre l'altre titular del dia passa per la Conca d'Òdena després que el govern central hagi rebutjat la petició de la Generalitat de confinament total per la població d'aquests quatre municipis afectats. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha exigit avui que no se'ls tracti com a ciutadans de segona i ha demanat que, com a mínim, es facin els tests ràpids a tota la població per evitar nous contagis. Marta Casas, bona tarda.
Bona tarda. Després que la Moncloa hagi denegat el confinament total de la població de la Conca d'Òdena, l'alcalde d'Igualada, Marc Castell, juntament amb els de la resta de municipis confinats, han sol·licitat una nova mesura, que es facin 70.000 testos ràpids als habitants de les poblacions afectades amb la intenció de reduir l'elevada taxa de contagi i de mortalitat que afecta la zona.
No pot ser que estiguem en una situació on les administracions se'ns diuen que estem molt malament i que no posin les mesures perquè això s'erradiqui. Per tant, demanem serenament però determinadament també l'exigència de fer els testos ràpids a tota la població. I, per tant, espero que ben aviat les administracions, siguin les que siguin, donin resposta als ciutadans que es mereixen, que siguin tractats com a ciutadans de primera.
Avui es compleixen dues setmanes des de l'inici del confinament. Castells també ha reiterat que calen solucions per als 8.000 treballadors que estan confinats sense poder sortir del municipi per anar a treballar.
Doncs bé, la resposta de la Generalitat a la negativa del govern central no s'ha fet esperar. L'executiu català acusa el govern espanyol d'anar a cegues en el confinament d'Igualada i Òdena i reclama les competències en sanitat per poder distribuir el material sanitari. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El govern català assegura que continuaran havent controls d'entrada i sortida durant 15 dies a Igualada i Òdena, com havien previst. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'anar a cegues en aquesta qüestió i es pregunta per què rebutgen la recomanació dels experts.
Per tant, si el govern d'Espanya desconeix l'efectivitat, per què no accepta les mesures més dures, que segur que seran més dràstiques, però a la vegada més efectives que les que està prenent ara el govern d'Espanya? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer, és la pregunta que ens fem i és la pregunta que continuem fent al govern de l'estat espanyol. Per què, si desconeixen l'efectivitat, per què no pren les mesures dures i dràstiques com està fent el govern de la Generalitat de Catalunya?
La portaveu Meritxell Budó ha assegurat que la compra centralitzada de mascaretes i respiradors no funciona ni funcionarà i per això reclama recuperar les competències de sanitat al 100%.
I el govern permetrà que la gent gran de les residències pugui estar a casa amb els seus familiars mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Això sí, sempre i quan es trobin en bon estat de salut.
Aquesta mesura de caràcter extraordinari temporal només s'autoritzarà a persones sanes sense símptomes de Covid-19 i a persones que han estat ingressades en un hospital per altres malalties i que haurien de retornar al centre residencial. El Departament d'Afers Socials i Famílies deixa clar que aquesta autorització temporal no implicaria en cap cas la pèrdua de la plaça. Es deixaria de pagar el servei residencial i la persona podria reingressar al centre un cop passada l'emergència.
Mentrestant, el govern espanyol calcula que els alumnes no podran tornar a classe, si més no de forma presencial, fins al juny. Ho ha dit avui la ministra d'Educació, Isabel Celà, que assegura tenir l'esperança de poder atendre els alumnes cara a cara, encara que siguin els últims 15 dies de curs.
I a Catalunya, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que s'estudiarà la manera de seguir amb les classes més enllà de l'estat d'alarma, encara que no es puguin fer de forma presencial.
Tornant de Setmana Santa, veurem com estem i prendrem la decisió de continuar el curs. Com el podem continuar si no podem obrir les escoles immediatament? Doncs de manera no presencial. Això què vol dir? Doncs vol dir per internet, però vol dir per mòbil i vol dir per moltes altres maneres. Per exemple, per augmentar la col·laboració amb Televisió de Catalunya i amb l'oferta de material educatiu.
Recordem que la selectivitat ja ha quedat ajornada entre el 22 de juny i el 10 de juliol, depenent de l'acord entre el Ministeri i les conselleries autonòmiques.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El coronavirus passa a factura també al sector pesquer. Els professionals de la mar denuncien que no poden complir les mesures de seguretat dins de les embarcacions i adverteixen que des de l'inici de l'estat d'alarma les vendes a la llotja s'han reduït dràsticament perquè els hotels, els bars i els restaurants estan tancats. A les Terres de l'Ebre, el sector pesquer de l'Ametlla de Mar ha aturat la seva activitat. Gairebé totes les embarcacions d'arrossegament i les dues d'encerclament han presentat ja un ERTO. Les dificultats per complir amb les mesures de seguretat i la davallada de preus a la llotja han abocat a la paralització. La Cala Ràdio, Daniel Rodríguez.
Així ho han explicat des de la confraria de pescadors, que des de la passada setmana havia aplicat estrictes mesures d'higiene a les seues instal·lacions i amb el personal i els compradors. El seu patró major, Miquel Brull, afirma que la decisió presa pel sector és la més encertada i espera que la situació es normalitzi com més aviat millor.
Crec que penso que és una mesura bastant conscienciada i bastant correcta, que és quedar-nos a casa i deixar passar tot això, perquè doncs, evidentment entenem des del sector pesquer que som un sector primari, que som un sector d'abastiment, però també entenem que no podem complir les normes de seguretat. Les barques, el que hem decidit és acollir-nos a fer uns ERTOs i esperar que passi tot això una mica.
Una paralització a la que podrien sumar-se en breu les embarcacions d'arts menors a l'espera de les ajudes per autònoms per quedar-se també amarrats a port. En el cas de la flota d'arrossegament, l'aturada provocada pel coronavirus se sol aparar la veda biològica. El sector confia de cara a l'estiu remuntar un inici d'any nefast.
I en el sector cultural, preocupació a les sales de concerts de Catalunya que calculen que perden 1,5 milions d'euros a la setmana a causa del coronavirus.
Així ho ha afirmat l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Apunten que aquestes dues setmanes de confinament han obligat a cancel·lar uns 340 concerts arreu del país. Aquest càlcul és una extrapolació de les dades d'anys anteriors corresponents a aquesta època de l'any considerada temporada alta. Les 80 sales adherides a l'associació tenen uns 1.600 treballadors en plantilla, als quals cal afegir els autònoms. El futur no és optimista, tant per la incertesa sobre quan es podran tornar a fer concerts com perquè caldrà veure si es reduiran els aforaments a les sales durant els primers mesos. Segons l'associació, cal tenir en compte també que no es podrà sobrecarregar els de concerts l'últim trimestre de l'any.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra posen en marxa un pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes de violència masclista i domèstica en un context de pandèmia.
El confinament pot produir situacions negatives per la convivència i en els casos més greus pot desembocar en situacions de violència. Aquest pla neix amb la voluntat de prevenir possibles casos de violència contra les dones, de maltractaments en l'àmbit familiar, com ara els maltractaments a infants, situacions de violència filioparental o dels maltractaments a les persones grans. Així ho ha explicat la inspectora Montserrat Escudé, destacant que el confinament no significa immunitat pels agressors.
Aïllament no significa impunitat, és a dir, en aquest moment l'aïllament psicològic que ja és característic d'aquest tipus d'escenaris, d'aquest tipus de violència, s'agreuja pel fet que hi ha un aïllament físic. I això el que vol dir és que les víctimes tenen menys possibilitats d'accedir a recursos i aleshores el nostre repte principal és arribar a totes les persones que estan patint o poden estar patint situacions de violència per tal de que sàpiguen que no ens hem aturat, que tot continua.
Escudé ha detallat que els Mossos estan fent un seguiment a 17.000 víctimes de violència domèstica durant el confinament. Dins d'aquest pla de contingència s'ha posat en marxa un número d'atenció 24 hores a les víctimes a través de missatgeria instantània, un servei que ha incrementat un 34% el nombre de trucades rebudes en els 9 primers dies de confinament.
Doncs precisament a nivell municipal alguns consistoris han posat en marxa plans per ajudar les víctimes. És el cas de l'Ajuntament de Badalona, que ha impulsat la campanya contra la violència masclista que no ens aturi el confinament. Des del consistori hi ha molta preocupació per l'impacte del confinament obligatori sobre les persones que pateixen violència de gènere. Moltes dones i els seus fills i filles estan obligades a conviure amb els seus agressors. A més, els serveis d'atenció especialitzada estan patint una reconfiguració i no poden garantir les mateixes prestacions que en condicionen normals. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Davant d'aquesta situació, la iniciativa, organitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona, busca interpel·lar la ciutadania perquè denunciï qualsevol cas de violència masclista del qual tingui coneixement. Des de l'àmbit de feminismes de l'Ajuntament de Badalona s'ha contactat amb les farmàcies badalonines, la Federació de Comerciants i els mercats municipals perquè pengin els cartells als seus establiments. N'ha parlat la primera tinent d'alcalde i regidora de l'àmbit de drets socials i feminismes, Aida Llaurador.
Amb aquests cartells el que estem fent és repartir-los entre les
farmàcies via correu electrònic. També ho hem fet arribar a la Federació de Comerciants i als mercats municipals. Com sabeu, també el Servei d'Informació i Atenció a les Dones segueix obert i atenem tant els casos que ja estàvem rebent de violència masclista com nous casos que puguin sorgir.
Llaurador ha assegurat que davant aquests moments de confinament volen reforçar el suport a les dones que pateixen violència masclista. Per això, diu, el Servei Integral d'Atenció a les Dones, el CIAT, manté obertes les seves portes com a servei essencial.
I a tot això s'ha creat una plataforma d'atenció psicosocial pel coronavirus a Catalunya. Els operadors dels telèfons 112, 012 i 061 hi derivaran els usuaris quan els detectin un elevat impacte emocional.
Una iniciativa en la qual hi col·labora el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. De fet, els professionals ja estan ajudant a resoldre dubtes i incidències relacionades amb els serveis d'atenció a les persones vinculats als serveis socials bàsics, als centres de salut, les residències o els centres de dia.
Més qüestions. El Banc de Sang de Catalunya ha posat en marxa una campanya per recollir donacions de sang, ja que amb la crisi del coronavirus aquestes han disminuït considerablement. Tarragona s'ha unit a la campanya i ofereix els seus espais per garantir les donacions a Catalunya durant aquests dies de confinament. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Es tracta d'una petició que s'ha fet des del Banc de Sang per tal d'incrementar el nombre de donacions que ha baixat molt des de l'arribada del Covid-19. La doctora i cap de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Núria Vilanova, explica que garantiran la salut dels donants.
No, clar, de por ni una, perquè el risc, ja et dic, nosaltres doncs, tenim totes les mesures preventives que hem de tenir. Demanem això, que si es poden apuntar a la web i venen en reserva, si poden ja imprimir el seu qüestionari, el porten ple perfecte, sinó nosaltres els oferim un bolígraf d'un sol ús, els oferim mascaretes.
Demà divendres 27 de març al recinte Firal acollirà un espai de donació de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda. El Banc de Sang destaca que, tot i el confinament, la gent encara segueix donant.
En cultura continuen les conseqüències del coronavirus a l'activitat cultural i avui en concret a la cultura popular i a la gran festa declarada Patrimoni de la Humanitat, la Patum. No es farà el juny, com és tradició, per Corpus i s'ajorna probablement fins al setembre.
La regidora de la Patum de Berga, Roser Valverde, ha parlat aquest dijous amb diversos caps de colla per explicar-los que davant la situació actual de pandèmia se suspèn la festa prevista per la segona setmana de juny i s'està valorant celebrar-la al mes de setembre. Tot i això, dependrà, diu la regidora, de quan s'estabilitzarà la crisi sanitària i quan es podran tornar a celebrar actes multitudinaris.
I a Girona, cancel·lat el temps de flors previst del 9 al 17 de maig. La cita plural la celebrarà el 2021.
L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que s'han vist obligats a cancel·lar la cita per no donar-se les condicions per poder fer-ho amb seguretat. Madrenas ha afirmat que no se sap com estarà la corba de la malaltia d'aquí a poc més d'un mes. Els darrers indicis ja apuntaven a aquesta cancel·lació i feia uns dies que els actors implicats en l'organització estudiaven què fer. Els hotels, restaurants, bars i locals d'oci nocturn ja ho donaven per fet.
A l'Alt Empordà, la Fundació Gala Salvador Dalí ofereix la possibilitat de visitar el Teatre Museu Dalí de Figueres de manera virtual. La Fundació, des de ja fa mesos, ha utilitzat una nova tecnologia per millorar la visita virtual i, coincidint amb el confinament, l'ha posat a disposició del públic, han obert, perquè puguin passejar pel museu sense moure's de les seves llars. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Amb tan sols un clic es pot visitar des de casa el Teatre Museu Dalí de Figueres. La Fundació Gala Salvador Dalí ha renovat la seva visita virtual amb una tecnologia pionera en els museus d'art i ofereix una visita al museu totalment diferent. La responsable de l'àrea digital de la Fundació Gala Salvador Dalí, Cinzia Azini, ens parla de la tecnologia que ha fet possible aquesta visita.
Molt moderna, la tecnologia Matterport, que permet tenir aquest resultat, aquesta visita virtual totalment interactiva, que incorpora algunes novetats com la visualització casa de nines.
Des de la Fundació ja teníem prevista la creació d'aquesta visita virtual, però han decidit avançar-la davant de la situació produïda pel coronavirus. Una visita virtual que s'ha fet gràcies a la captura d'imatges en alta resolució. Des de la Fundació consideren que aquesta visita pot ser complementària a la visita real o pot fer-se servir fins i tot per preparar la visita al museu quan aquest pugui tornar a obrir.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. La Secretaria General de l'Esport del Govern català impulsa un paquet de mesures per compensar els perjudicis econòmics creats pel Covid-19.
Entre les principals actuacions destaca una línia de finançament directe de 10 milions d'euros entre l'Institut Català de Finances i el Consell Català de l'Esport destinada al teixit esportiu del país. A més, el govern es compromet a mantenir i agilitzar el sistema de subvencions al sector esportiu català. Gerard Figueres és el secretari general d'Esports de la Generalitat.
Mesures destinades a garantir, doncs, el conjunt de convocatòries de subvencions per programes esportius que estaven previstos de dur a terme durant aquest 2020. I no només garantir-los, sinó que agilitzar al màxim que la llei ens permeti tota la tramitació d'aquests programes i convocatòries de subvencions, precisament també en la línia de garantir, doncs, accés a la tresoreria i a la liquiditat el més aviat possible.
Pel que fa als esportistes que formen part del programa del rendiment català i a causa de l'ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics, es prorrogarà fins al 2021 per tal de garantir als 530 esportistes catalans inclosos en aquest programa les mateixes condicions per intentar accedir als Jocs de Tòquio.
El Club de Futbol Tordera invertirà en material sanitari pel cap de la població.
L'entitat del Maresme ha anunciat avui que invertiran en material sanitari pels professionals del CAP de Tordera. Els diners que estaven previstos gastar en una celebració conjunta i familiar de tots els entrenadors del club a final de temporada, però ara han decidit que es destinin a mascaretes, desinfectant, ulleres i tot allò que necessitin els sanitaris.
Els ERTOs arriben de manera massiva a l'esport català.
La majoria al món del futbol, la segona B, ja han presentat un ERTO a equips com el Nàstic de Tarragona, l'Olot, el Prat, el Llagostera i el Cornellà, i de tercera divisió equips com el Castelldefels, el Terrassa, l'Europa, el Peralada, el Figueres i l'Hospitalet, però en els pròxims dies s'hi podrien afegir més clubs, fins i tot de primera divisió com l'Espanyol. El Barça vol rebaixar les fitxes dels seus futbolistes, però la junta directiva encara no ha arribat a una entesa amb la primera plantilla.
Uns expedients que no només es donen al futbol.
El Reus Deportiu ha hagut de presentar un ERTO pels seus treballadors. És el primer club català que té un equip d'hoquei sobre patins a l'Hockey Lliga que ha pres aquesta mesura.
També ha sol·licitat un expedient de regulació temporal d'ocupació al Club Natació Terrassa.
El Club Terrassenc, amb equip a la Divisió d'Honor Femenina i Masculina de Waterpolo, ho ha sol·licitat com a la resta d'entitat per causes de tancament per força major. Afecta el 100% de la seva plantilla amb un impacte diferent segons la funció del lloc de treball.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
Avui al Pou volem parlar amb una investigadora catalana, però que treballa a l'Institut Químic d'Estrasburg, la Nàdia Tarifa Mateo, que el que està fent és investigar què menjàvem fa molts, molts, molts anys. Per parlar-ne, la tenim aquí avui, aquí a l'estudi al Pou, i el que vol saber és doncs, que ens pugui explicar una mica també de quina manera es pot saber què menjàvem i, evidentment, quina era la dieta dels nostres avantpassats. Nàdia, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Com se sap què menjàvem? Perquè, veus, si se'ns fa malbé el menjar de la nevera en una setmana, en milers d'anys...
Sí, sí, és una mica complicat. De fet, quan comences amb aquest món, penses que no, és impossible saber això, no? Doncs bé, el que hem estat fent en aquest estudi des de fa 5 anys i que ara continuem a Estrasburg, es tracta sobre analitzar jaciments neolítics a la península Ibèrica, que, com bé sabreu, doncs, el neolític és un impàs molt important per nosaltres econòmicament. Passem de caçar i recolectar, és a dir, de viure del que la natura pot per sort, portar-nos a controlar tota aquesta natura i que ens pugui abastir d'aquests aliments que nosaltres necessitem, com és la domesticació dels animals i les plantes. Així doncs, quan un cop cuinem en aquestes olles, que també s'inventen en aquest moment, és a dir, que hi ha uns canvis molt sobtats, no només econòmics, sinó també tecnològics.
Quan hem de començar a posar armaris a la cuina, perquè ja tenim instruments, no?
Ara? Exacte. Ara ja no fem brases i espetes, sinó que ja tenim uns recipients que ens permeten bullir. De fet, bullir uns productes que potser eren tòxics fins aleshores, però que el fet de bullir-los ens permeten menjar-los, que siguin comestibles, ens obre un ventall molt més gran de productes consumits. Però, a l'hora de cuinar-los, si no freguem els plats, i sobretot en aquest tipus de recipients que són argilosos, molt porosos, queden encapsulades aquestes molècules de tot el menjar que s'han cuinat.
Xarxa de comunicació local.